I els dilluns tanquem programa amb el Jo Parlo Calero i ens acompanya una setmana més Joan Rebull. Benvingut, ben trobat.
Encantat d'estar amb tu altra vegada, filla.
Avui, per començar el programa, no ens fan falta massa preludis perquè seguirem allí on ens vam quedar. Anem directes al tema, directes al gra, i anem a parlar d'aquelles expressions de caire mariner que tenen que veure amb les característiques psicològiques de les persones.
Jo també voldria embarcar-me directament en el tema, però vull fer un però. Però abans d'abordar la tercera part marinera d'aquesta Jo Parlo Calero, voldria fer-vos una confidència sobre una conversa que vaig mantindre diumenge passat en Joan Callau, insigne poeta nostre, entre altres oficis, a les raderies del primer vermut literari de la temporada de Cala Cultura. No se n'hauríeu de perdre cap d'aquests vermuts, perquè són realment molt, molt interessants. Jo amb Joan he compartit fragments de la meva vida pública, començant ja ell 15 anys, jo sobre els 30, a la primera lluita antinuclear del poble iniciada el 1974. I he estat notari periodístic dels seus premis literaris ja des del primer a les pàgines de la revista Refoll, que vaig fundar i dirigir allà pels anys 80, tot i que només va resistir viva uns 25 números.
En sortim del tema seguim...
No me'n vaig al tema, no.
Digues.
Veureu, el que us vull dir, el que us vull comentar, és que Joan em va fer un prec diumenge passat emplaçant-me de manera molt seriosa a recollir en una publicació tot allò que fa referència a la nostra parla calera. Bé, puc donar la sensació que sóc una mena de filòleg que fa un programa divulgatiu, però no ho sóc, filòleg, i comporta molta responsabilitat realitzar, encara que siga en forma d'assaig o d'obreta divulgativa, una publicació sobre el calero, un llibre que no podria defugir apartats tècnics, gramaticals, etimològics, lexicogràfics, però si jo no, que no ho sé, algú ha de fer aquest compendi de la nostra variant de català abans que sigui massa tard.
Queda notat, prenem nota, engeguem el camí, Joan, jo mateixa, en la mesura que ens sigui possible, i qui vulgui embarcar-se en aquest barco. Necessitem gent experta.
Hi ha gent jove preparada.
I que tingui ganes, sobretot ganes.
Molt bé.
Seguim ara en matèria.
Endavant.
Anem a la mar. Quines expressions parlem avui?
Mira, aquelles que tenen a veure amb el comportament, doncs, hem dit abans, i amb les característiques psicològiques de les persones. Una de ben sonada era va censurada, vas distret, bades, poses poca atenció. Altre cop, doncs, una imatge marinera, el suro que flota damunt de l'aigua i es desplaça sense rumb, per a definir una situació o una actitud de badoc. En una reunió d'amics, vull dir de passada, i ens afecta, efectivament, va sortir ahir la conversa sobre les alzines sureres i el treball del suro a què alguns caleros i caleres de Palamós es van dedicar en els anys més forts de la migració. Els anys que anaven, ja la migració va començar abans de la guerra civil, però sobretot el fort de la migració va durar entre els anys 30 i els anys 60 del passat segle XX. El suro a les peces, o el suro a les boies, era el material indicat per fer-les flotar a la mar. En llenguatge mariner, hem parlat de peces, una peça és una unitat de xàrcia. Xàrcia, la manera calera de dir-ho. Xàrcia, diuen a València, o xarxa, diuen de l'Hospitalet per amunt.
Aquí són xàrcies.
Aquí són xàrcies.
En suro dalt perquè surja i plom baix
perquè
s'enfonsa.
Perquè hi ha la paret llisa, no? Quantes peces ha escalat, diu, no? Se sentia els xarciaires. La peça, doncs, una unitat de xàrcia, tal com ho diem aquí. Si a algú se li escapa xarxa no fa cap pecat, però aquí diem xàrcia. Alguns, com ara l'Àlex Xavier i l'Enric Bono, reforcen la frase amb peix, la frase de va censurada amb peix. Diu, va censurada com les llisses, badant amb la boca oberta com elles a vegades. O va censurada com lo peix de petardo, amb què José Subirats es refereix també als peixos que, morts per l'explosió de petards, suraven a la mar.
Era també un art de pesca, però, que tiraven els petardos per a matar-los.
Però,
i després...
però furtiva, sempre...
Sí, prohibida.
Prohibida. I algun recordo que quan van fer La filla del mar a l'Alguer, hi havia un sketch sobre un pescador que es va ferir, no sé si es va tallar un braç, anant al petardo, precisament. Hi havia alguns accidents desgraciats per la pesca del petardo.
Preciosa obra que també s'hauria d'intentar recuperar, dit de pas.
Sí, de manera potser menys cara, però es podria fer. El suro, doncs, poc dens i pesant, va i ve, puja i baixa, a mercè de les ones, sense fixació pròpia, com tenen els elements més sòlids, com són les àncores, els escandalls. Recordem, ja que fa el cas, que aquí a l'àncora li diem genèricament el ferro. Llança el ferro a la mar, diu el patró, quan s'ha d'aturar la barca a la fonda o s'ha d'atracar al moll. Pel que fa als escandalls, per medir la fondària, n'hi havia de metall o era simplement un pedral, una pedra grossa feta servir per fixar les xàrcies, el fons o per escandallar.
A flotar, li diem surar.
Encara ara.
Encara que les gomes de plàstic, les gomes, també els plàstics, hagin substituït el suro quasi completament a les arts de pesca i als armejos de la mar, però nosaltres mantenim el verb surar per significar flotar. Com ha significat de flotar?
Segur. Hi ha l'altra expressió, esgarrapollaques. Ets un esgarrapollaques. A Facebook, la Mari Carme Borràs preguntava sobre el sentit d'aquesta expressió calera. El sentit ve d'una maniobra, quan s'anava a la vela, en què s'havia de canviar la posició de la pollaca, també dita floc. És una vela triangular lligada al batallol, aquesta barra que surt per un forat de la proa. Fixeu-vos, batallol és un diminutiu del batall, aquest de martell interior de les campanes. Qui no en tenia costum o no era molt expert en la maniobra, podia fer que un cop de vent esgarrés la pollaca. D'aquí, doncs, ho vam encomanar als caleros a tot aquell que era poc destre o experimentat en qualsevol ofici, ocupació o feina. Ets un esgarrapollaques.
Aquesta expressió, personalment, no l'he sentit massa, però més, potser la lligaria més una persona que va esgarrat, mal vestit, que no pas algú que sigui...
És probable que tingui més un sentit. Jo crec que el bàsic és aquest. És que una persona que no sap fer una acció determinada. Però també es pot...
Algon pastrera, diríem, una persona algon pastrera. Ets algon pastrer, quin quadre has pintat, quin arrossejat.
Perdona, Fina, digues, sí.
No, això, que una persona més que és una pastrera, que no sap fer ben bé una cosa.
Jo crec que aquest és el sentit més popular.
Que no pas que vaiga mal vestit, esgarrat, així que...
Com hi ha l'element esgarra, és probable que també s'hagi derivat, vull dir, el sentit cap aquí. La reina, diguéssim, de les expressions marineres és que encara dura molt, els joves encara la diuen, crec que és canana. Sèpia, no sigues canana.
Llenguado, no sigues llenguado.
El llenguado també ho diuen, sí.
Sí, no sigues llenguado, peix de fonera o peix pla.
Molt bé.
Sí, també.
I així, doncs, per l'estil.
Potser són els reis, el llenguado, la canana i la sèpia.
La canana germana borda dels calamans.
Perquè el polp lo diria més una persona que pulula.
Que intenta manipular, no?
No, més aviat ets algo polpot. Alguna dona que va amb molts d'homes.
Ah, molt bé.
Més aviat així, va. Sí.
Una derivació sexual, eh?
Sí. Vinga. El polp, la canana i la sèpia, més seguix.
De tota manera, aquestes espècies són molt antigues, eh? I han sobreviscut fins avui i a través de milions d'anys. Vol dir, doncs, que la canana i la sèpia no deuen ser gaire tontes, però a la cala no sabríem dir per què són sinònim de cortesa, de gambals, d'escassa saviesa, per dir-ho en bones paraules, quan una persona és estúpida. Pels castellans ho paga el besugo, no seas besugo, o diàlogo de besugos. De tota manera, assimilar la sèpia a l'estupidesa, recordem que a Llevant en diuen sípia, no sèpia, nosaltres sèpia, ells sípia, pot ser a veure amb una forma antiga de pescar-la, artesanalment, amb un artefacte de fusta que portava incorporat un espill. Quan la sèpia veia la seva imatge reflectida al mirall, es pensava que era una altra sèpia en qui emparellar-se, i s'hi atensava tan embadalida que era fàcil agafar-la amb les mans o amb un salabre. Era tonta, la banda de l'espill. Potser d'aquí ve identificar-la amb la tontesa de la gent.
Miquel, no sabia, perdona, digues, que no sabia d'aquesta manera de pescar, no havia sentit mai. Amb un espill?
És una espècie d'angle de fusta, sí? Amb un espill, sí? I encabat
se
posa baix a l'aigua i la sèpia...
És I devien tindre el salabre també preparat tot per a pujar-la.
Això ja està documentat amb un gravat en una publicació del segle XVIII, que encara no hi havia la fotografia o no estava molt estesa, i és un llibre molt, molt important d'un científic barceloní, Sánchez Reguard, i l'il·lustrador és un tal Bru, un il·lustrador molt bo, i ja hi ha una il·lustració d'aquest artefacte per pescar la sèpia. Però jo recordo que li vaig contrastar amb mon pare, ja fa anys, i mon pare va dir que aquest artefacte el coneixia, vull dir que no era només un art de pesca que havia quedat oblidat al llarg dels anys, sinó que inclús a l'època de mon pare també va dir que el coneixia. És probable que no s'han pres molt, que no fora corrent, però existia. I dic jo, de si aquest embaladiment, doncs la sèpia, a veure's a l'espill, podia vindre de que la pobra era tonta.
Era tonta, la sèpia. I la canana, suposem que també es devia pescar igual, perquè el calamar ja és més viu.
El calamar, a part de 8 potes, té 2 tentacles, vull dir que potser els 2 tentacles lo fa més viu.
Potser és que el calamar era home i la sèpia i la canana són dones.
No, són
femenins.
No hi ha sexisme. Miquel Comas, que a Jo parlo calero de Facebook, ens ofereix i recorda moltes dites caleres, ens diu: no ets de la cala si de menut no has jugat amb un escut de sèpia. En diem escut a la closca interna. Era molt freqüent que els xiquets i els grans esculpissin petits baix relleus, generalment eren barques i barcos, i també els policromàvem, els pintàvem, a la part tova de l'escut de la sèpia.
I els feu surar. Exactament. I els feu surar, bon, les barquetes.
El temps en què escassejaven les joguines, les canyes, les rodanxes de les botes, els pinyols de la fruita, la pell del bot, l'escut de sèpia, el suro i altres materials senzills de cada dia a l'abast, eren treballats i convertits per xiquets en objectes per a jugar.
Jo recordo dels pinyols dels albercocs que els fregàvem a la cera al bordillo i fèiem pitos.
Fèiem xulets, sí. Sí. Bueno. I la crosta de la nou, també, en unes canyetes, també era... I les canyes amb pinyols de nespros, que els tiràvem contra els amics en classe, en la canya, tipus aquests indis que tiren fletxes. Vull dir, eren la imaginació, diguéssim, quan hi havia pocs diners.
I les diners de drap, en aquella època, també?
Més tonto que una panera. Ets més tonto que una panera. Tampoc sabria dir per què la panera es compara als tontos.
Quan parlem de panera, què ens referim? A la panera d'anar a vendre el peix?
A la panera de vendre el peix, que és aquest receptacle redó, còncau, bastant pla, potser de pla, o millor, fet de vímet, que els pescadors sempre van usar abans les caixes de fusta i de plàstic per presentar el peix a subhasta. Subhasta que aquí, a la cala, també en diem, encant del peix, encant del peix. Qui encanta el peix avui? Encant del peix. No sabem per quina raó, però se sentia i se sentia al poble aquesta comparança entre l'estupidesa i la panera. Més marejat que un polp masquer. Més marejat, més que marejat, hauria de quedar una persona si rebia les bastonades i vaquejades en què sometíem els polps, masquers o no, per a fer-los tous abans de bullir-los o rostir-los. A més, la pell del masquer, diuen, jo ho he vist escrit, que fa una olor forta i alguns els pelen abans de posar-los a l'olla o a la brasa.
Això de vaquejar també és nostre?
Sí, vaquejar ve de vac. Probablement vac no ho diuen només al poble, ho diuen altres bandes, però és una paraula també arcaica que escasseja al diccionari. Vaquejar ve de pegar vacs. Bé, i acabem este apartat amb una dita també de peixos. Què li va dir el sorell a la cavalla? La vista és la que treballa.
Esta és molt usada.
El sorell va de llest i la cavalla va de pardilla. Curiosa assignació d'intel·ligència a determinats peixos en detriment d'altres que han creat els caleros.
Doncs amb aquesta bonica expressió ens ha passat el temps, Joan. Bueno, què li això... diu el sorell a la cavalla? La vista és la que treballa. Això també m'agrada força.
Doncs ho deixem per el dilluns que ve.
Dilluns que ve seguirem parlant de conductes, de treball, de diversió, sempre en expressions. Seguim marineres.
Seguim en expressions marineres. I que...
utilitzades a terra, al dia a dia.
Que són molt importants.
I que des d'aquí no volem que continuem vives i que no volem deixar perdre. Joan, fins dilluns. Gràcies.
Adéu, Quina.